Avui faria 90 anys la gran Grace Kelly. Vespre, amics i seguidors del programa, benvinguts a l'edició 2196 del Crepuscle encén estels. L'edició d'avui dimarts, 12 de novembre, dia en el qual recordarem la figura de Grace Kelly, que avui compliria 90 anys. Al final del programa escoltarem un tema musical que canta juntament amb Bill Crosby. Una persona, Grace Kelly, ben lligada a Mallorca. No sé si va menjar quelites alguna vegada o...
Ara has perescut-nos aquí.
Sí. No, mem, supos que ho sabeu.
Sí, sí, has perescut en Joan Roca.
No m'ho diré jo.
Anem a veure.
Ho diré jo.
Deixeu-me 5 minuts i cercarem a Google, que ho sap tot, que en Google segur que sap si va menjar quelites. Supos que sabeu que Kelly té el seu nom per per la princesa Gràcia. Gràcia de Mònaco.
Sí. Ses Kellys, també.
Ses Kellys. Les que limpien, no?
Sí, exacte.
Però sí que, bé, ho deixi caure.
Sí, no, si Hitchcock, no el Fred Hitchcock, no sé què no li diria ara.
Bueno,
quan parlem de Grace.
Sí, sí, tantes roses.
Aquesta és la preferida, però.
Sí. Però vaja, que jo deixo la pregunta allà... Menys si durant aquesta hora o algun oient d'aquest que tenim i que vol cridar en el 971-100-222, potser tenim algun oient que coneix aquesta anècdota. De si...
Que coneix Grace Kelly en persona?
No, però jo que sé, si potser aquesta gran empresa mallorquina...
I experts en cine que han estat sabentes, que tal vegada mos...
Igual mos il·lustrarien, però no pensava que anaves a dir grans experts en Kellys, en Kellitas. No, però...
Tal vegada també.
Estan parlant dels anys 70. És que jo ara crec recordar una fotografia de Rainiero, en Grace, en el passeig marítim de Palma.
Sí, sí, podria ser.
D'aquestes fotos... Ara, potser, no sé, era de... Crec que era d'aquella edició que va fer el Diari de Mallorca, que va fer com una recopilació.
De fotos.
Jo dic, qui... potser tenia com a, diguem, responsabilitat fer un petit vermut en aquella dona, igual va dir, mira, unes quelis en sobrassada, però va, ho deixarem aquí, no, veig que no té molt de recorregut aquest tema, perquè avui és un programa de dimarts, és a dir, a part de parlar de Grace Kelly, d'escoltar-la al final del programa, també es va que tindrem les seccions habituals de cada dimarts. Això vol dir que en Joan Roca ens parlarà de...
Ui, mira, m'ha quedat una secció molt temàtica, molt vermellosa.
Vermellosa.
Per diferents motius. Per la sang,
està
per la sang, el color vermell de la sang, i també per cert escolament ideològic.
Efemèrides.
Sí, sí, sí.
Veig que hi ha un llibre que has dut que segurament no tractaràs d'ell.
El millor sí.
El millor sí.
Són per aquí darrere esperant.
Però són compres que has fet? O...
No totes.
O sigui, els has robat.
Tenen... No, són compres, però potser tenen alguns mesos alguna i alguna és molt recent.
En Vial Vic, a part de les notícies científiques, sí, també és un especialista en Grace Kelly.
No, però...
Té una entrevista.
Però... Quina Grace Kelly? Sí.
No, en Vial.
No, jo no, que va. No, mira, tu parlaves de Google... Google m'ha duit a l'adreça del diari Última Hora, on recull en foto que el príncep Rainiero i Grace Kelly arribaren a Mallorca el dia 21 d'abril de l'any 1956. En foto inclosa.
56?
56. Si vols, pengem en el nostre Twitter l'enllaç.
Sí. Jo crec que sí. De... Sí, sí, sí. Passa per molt tant... i ara el penjarem perquè, no sé, crec que és aquest... Aquest personatge que han dit que avui... Faria 90 anys.
No feia massa que havia fet la finestra discreta.
50, has dit 50?
Sí, 1956, abril del 56.
James Stewart encara l'enyora. Un poc anterior, però no massa.
I de... Bé, tu de què va el teu? Has dit que... No, però
de què va el teu?
Alguna... Com està el meu, home? Has dit músiques i efemèrides.
Músiques, efemèrides, músiques bones, efemèrides interessants, llibres, teatre i... un detall personal, en això que començaré, però serà després.
En Joan Roca fa un magazine i tot sol. O sigui,
sí, jo ho he dit més d'una vegada, mos acabareu surpant tot el programa.
Esports? No.
Esports, no.
No toca, avui no toca. No sé, perquè a vegades aquí jugar amb la Champions el mateix temps que el sí, Crepuscle. Mai,
som homes que poden fer diverses coses a la vegada.
Sí, sí. No sé què, dirien a Maria Antic, que ella mos coneix, aquí avui...
Millor no pensarà.
I tenim dues dones que ens controlen, també, eh? Ana Maria Moreno mos mira, en Joana Maria, sí. no sé.
Perquè hi ha un vidre al mig, si no sí, ja mos hauríem pegat.
Vinga, Bielvic.
Sí, digui'm.
Ciència?
Ah, sí, mos hauríem de posar drets. Recordar que després en parlarem dos minutets, que dijous passat ens va deixar una gran científica espanyola, la Margarita Salas. Obligat avui parlar d'ella.
Química, bioquímica, no? Especialitzada...
La seva era la biologia molecular.
Biologia molecular. Sí. I pot ser que, a pesar de que ha estat reconeguda en els darrers anys, se n'ha parlat molt d'ella, quan ara se feia reculls biogràfics... Pot ser que no tingui... Ara no recordo quin premi era. Deien el príncep d'Astúries, o no sé.
Pot ser,
no. D'aquests que deien que el donaven per fet, que el tenia, i van dir, no ha tingut un dels grans premis aquells que dius que potser reconeixerien a un científic, si fos homo, canvi, se'n dona, diguem, algun d'aquests reconeixements, o li han arribat ja molt tard, o no han arribat.
Deixeble d'en Santiago Ramón y Cajal, suposo, no?
No, d'en Severo Ochoa. D'en
Severo.
Sí.
Va estar als Estats Units.
Sí, senyor. Efectivament, una miqueta.
Avui, no? Bé,
I una per no dormir. I ho deixarem aquí, també.
Una notícia per no dormir.
Sí. El manco ja...
Chicho Ibáñez Herrador, en forma de Bielvic.
Sense barba.
Bé, però, no sé, i sense fumar.
I sense fumar.
També preocupant, idò?
Per no dormir. Preocupant o no, ja ho jutjareu vosaltres.
Molt bé, idò, tot això en aquest programa que, com sempre... Bé, direm que és el programa 1086 Ona Mediterrània, que com sempre produeix na Maria Moreno i que té el control tècnic de na Joana Maria Borràs.
Records entranyables. I ja que parlem d'això, deixeu-me que... Me deixeu fer una petita... Allò de... Antics programes de ràdio, allò de... Quiero saludar,
Ah, me pensava que volies fer una dedicatòria.
Bueno, podria ser. Mira, avui fa anys el meu primer amor.
Oh. La passionària.
No. La va conèixer l'any 76. El tenia 10 anys. Fixa't tu. Avui fa anys, avui fa 58 anys, de Nadia Comaneci.
Oh!
És meu primer amor, supos que és de molts, de vosaltres, també, qui sap.
No.
Jo la vaig conèixer en els Jocs Olímpics de Montreal, el 76.
Tu hi eres, allà.
Això era els Jocs que li donaren...
Sí, els 10, famós, el primer 10 de la història de la gimnàstica. I mira, jo em va quedar totalment enamorat d'aquella nina. La teta, jo tenia 10 anys, ella devia tenir 15.
Sí, 14-15.
Aquell emblema de la Romania...
De Ceaușescu. Que llavors va fugir...
No, encara quedava molt de Ceaușescu, el 76,
No, me refereix que ella.
Sí, llavors se va casar amb un gimnasta nord-americà, posteriorment. Sí. I doncs, mira, jo li havia de dir...
Un recordatori.
Molt d'anys. I què trobeu de resultats electorals?
Què trobam?
De diumenge.
Confusos. Jo te diria confusos, perquè llevat d'una persona que va dir hem perdut, els altres tot havien guanyat, i això me sorprèn.
Però és que és una cosa molt mala d'entendre. Bé, jo, la meva teoria, si me la deixeu exposar, és que, clar, quan tu se pega un cop fort en el cap, el millor que pot passar és que surti un bony. Que surti el bony. És que no surti el bony, pot ser molt perillós. Pot derivar amb un hematoma intern...
Millor que surti.
O igual, que si te fas una ferida i s'infecta una cama, lo seu és que surti pus. Normalment sigui desagradable i faci oi, és millor que surti pus. I doncs, jo ho interpreto així. Jo, lo de vots, ho interpreto en versió positiva.
És que, dir, que és un pus que desapareixerà.
Bé, llavors, clar, evidentment, s'ha de fer net. S'ha de fer net.
Aquí hem.
S'ha de fer net. Però és millor que surti, que no que estigui... Perquè ha estat sempre. Ha estat sempre. Ens han venut la moto, qui se l'ha begut de creure. Aquesta transició, ha sopat un depuratiu i no és vella.
Mira, aprofit per fer-te una pregunta que he de reconèixer que, diguem, com a tens no és meva. És a dir, a partir d'una afirmació que va fer, que vaig sentir l'altre dia un company meu de feina, me va dir, tranquil, perquè si en tot el que està passant a l'estat han aconseguit aquests diputats, han tocat sostre.
Possiblement. I, a més, a veure...
Perquè part... aquí només poden anar per avall.
Hi ha una part de resultats de gent que ha votat a vots que no té un perfil de franquisme...
És que crec que això és lo perillós.
Bingo, aquí anava. M'ho has tret de la boca.
Sí, però jo
crec que... Ni de franquisme, ni de nazisme, ni
no,
de...
No. Però jo crec que és un electorat de préstec. Que...
Recuperable.
Jo crec que sí. Jo vull recordar una famosa anècdota de l'any 72 i mig, 3, quan en Franco estava ja en procés de momificació. Però encara era
encara present. Encara primava sentències de mort.
Encara present, sí, en els balcons de la plaça d'Orient, un procurador franquista, davant d'aquella massa de gent pegant crits, va dir lúcidament, mira, quina cosa, ara només no es queda convertir això en vots. En vots TS, no en vots, que és el que realment ha acabat a sent. I tenia raó. És a dir, la transició no ha estat més que un procés de blanqueig d'allò. I en l'eufemisme de franquisme sociològic. No, a veure, el franquisme sense sociològic, franquisme, pur i dur. Que no maten perquè no poden. Perquè aquesta gent, n'hi ha alguns que durien pistola i matarien si poguessin. I si no ens acabem més remei, ho farien, i en gust, a més. El Milan Estrai encara és present, en sa cara de rabi, de gos rabiós, de Santiago Abascal, berreant allà en els seus mítings, és en Milan Estrai. Milan Estrai, de l'any 2009, si vols, però Milan Estrai, és el mateix. Per tant, era. Estava amagat, més o menys amagat, en un racó del Partit Popular, I ha sortit i s'ha manifestat. I jo crec que això és bo, que se manifesti.
El que passa és que jo crec que, no ho sé, però coses que escoltes, que sents, que diuen... Això no és falange.
No,
és el moviment.
No.
Si fos les falanges...
Però podria arribar a tornar-se, si fos precís.
Però jo no ho dic en sentit positiu o negatiu, sinó que simplement és una altra realitat on hi ha... emulació de partits semblants que hi ha a França, Itàlia, etc. Sí. Hi ha racisme, hi ha xenofòbia, hi ha antifeminisme, hi ha moltíssim més i Catalunya, això està clar.
Per suposat.
Però que no amb una estètica i amb un, no sé com dir-ho, amb els postulats de la falange espanyola no treuen.
No, clar que no. Llavors, però hi ha una
cosa que diuen, no, és que és com més civilitzat. No. El problema és que jo no sé si tenen aquest sostre.
Però el falangisme dels anys 30 i el feixisme italià i el nazisme alemany també, en els seus contextos històrics, és autoritarisme reciclat. És a dir, hi ha una constant històrica de dogmatisme, autoritarisme, tradicionalisme i curtó que se va de tant en els temps i en els anys 30 no va néixer res substancialment nou. Va agafar una forma adequada a un temps, com ara pot agafar una forma adequada a un temps, i allò era un revival de comportaments autoritaris, dogmàtics, tradicionalistes, en alguns casos vinculats a l'Església i en altres casos no tant, del segle XIX.
Ara, per exemple, aquest Vox té com a dues facetes, no? Hi ha gent, diguem, de la vella escola, a més gent d'unes classes altes, religioses, conservadores, clar. Això conviu amb uns votants que són a vegades, per entendre's, de barriades més obreres,
sí,
i gent que el que té és bàsicament la preocupació de que Segons ells, els immigrants els hi lleven no només la feina, sinó també els recursos sanitaris.
Sí, sí, però...
I són com a dos tipus de votants que conviuen dins, dins aquesta extrema dreta. I aquesta extrema dreta, segons com sigui, s'emblanquinarà, com a França de, de
sí,
Le Pen...
Tu saps perfectament que en els anys 30 el feixisme italià, o el nazisme alemany, o el falangisme espanyol, és que el franquisme ja és una espècie de Frankenstein, sí. Era profundament transversal. Mm. Si tenien un fet definitori, els feixismes dels anys 30 que eren transversals i ficaven dins una mateixa òrbita
fins i tot ara
el capital i el sector socialment deprimits i més porucs.
Però que és, un, és una cosa nova, vull dir, se detecten coses dins Vox que no haguessin estat acceptades fa 10 o 20 anys. Per exemple, que el líder sigui un tipus divorciat, això romp tots els esquemes de lo que seria aquest moviment antic i tal. Són gent, per entendre's, no? com els de Mongòlia, que cada diumenge fan un tuit que diuen «Hoy no vamos a missa». I no, en aquest cas, hi ha gent de Vox que no va a missa, hi ha gent de Vox que no responen als patrons habituals que teníem d'extrema dreta, de falangisme, i que jo no dic que sigui que no sigui preocupant, al contrari, dic és més preocupant, perquè fa que entrin les institucions amb una pàtina com a de
modernitat.
De modernitat
no,
i...
però jo crec que és...
Mira, a mi m'ha sorprès, aquesta pujada després de les municipals i les autonòmiques. Quan es va veure que no tenien quadres, que no tenien gent i que a més el discurs és ridícul i tot això, la gent va dir, mira, en les municipals i a les autonòmiques no han tret tant com a les anteriors o com a les europees o això. Però a mi me preocupa això de que a pesar d'aquesta reculada ara... hagin tornat a pujar i sobretot una cosa que s'haurien de plantejar els partits, no podes aquell un debat on hi ha la gent que vol arribar a ser president i que dins això hi hagi una persona que digui la quantitat de burrades que hi ha i supos que els assessors els hi van dir no digueu res i així, com que dir, la negació del problema fa que com que dir, hi llevam importància no, per algun tipus de votant van pensar, si ningú els hi diu res, doncs deu saber que el 70% dels delictes els fan immigrants, deu saber que hi ha moltes denúncies falses per violència de gènere, no sé, hi ha coses que me les han de fer mirar. No...
En tot cas, Vox va aconseguir que durant va ser molt curta la campanya electoral aquesta vegada, però bueno, va ser intensa, i la poden juntar en l'anterior fins i tot, va aconseguir marcar un poc el guió.
Sí.
O bé per estultícia d'alguns líders polítics, o bé per possibilisme i calculisme d'alguns líders polítics, que però, va aconseguir marcar un poc. Però vaja, jo crec que, com deia en Biel, jo crec que ha tocat sostre.
No ho deia jo.
Bé, no, però tu feies de portaveu de qualcú que ho deia. I en qualsevol cas, la primera reacció ha estat fulminant. El que va ser impossible mesos i mesos i mesos, avui, aquells dos s'han abraçat. Veurem en què en surt, això.
Els hi convé,
els convé
fer-ho, i ara veurem quin resultat té això. Perquè...
I el que més m'ha interessat d'aquestes eleccions ha estat veurem com és l'irrupció de butxaca acaba on se mereixia. Jo crec que és el personatge més patètic de la política espanyola dels darrers 40 anys.
I on acabarà ara? Una elèctrica de Tertuliano d'Antena 3?
Encara hi ha el qual que vulgui.
De per tot?
Però que, com
jo
és el
veig a un reality. Mira que t'ho dic.
A un reality?
És el que li quadra.
A un reality?
És el que li quadra més.
Tu vols allà dins un gran hermano fent discursos o fent...
No te diré gran hermano, però... Per dir reality, s'estan fent realities ara de molta gent, de cantants, de músics...
L'estàs pagant a nivell de Belén Esteban?
No, l'estic pagant a nivell de Malú, o sigui... Nosaltres vivim en un món que no és el món real, O sigui, nosaltres ara aquí estem discutint d'aquestes coses tan serioses i avui és trending topic Malú i l'altre, i Riverita.
No, Malú, deixarà tot d'una. La Malú se va juntar amb ell pensant que sigui la propera primera dama i ja.
No sé,
el deixarà reconèixer.
No, quan dic reality vull dir que probablement pot anar una elèctrica o una tal.
Que se'n rampi.
Però, clar, tampoc no toca massa poder, vull dir. Quan hi van anar a Felipe González és perquè són pago de servicios prestados. Vull dir, és un altre... És un món un poc diferent. Quina influència pot tenir en Rivera ara... No sé fins quin punt aquestes companyies poden estar interessades en pagar-li una pasta quan li paguen a Aznar o a González, no? O a Solchaga, o... Hi ha una llista, va sortir una llista de gent que estava en el Consell d'Administració de tots aquests entes així d'energia i tal, i escarrufa, és la quantitat de gent que...
Sí, com dius tu, no ha fet encara, no ha fet carrera prou suficient com per...
Home, a lo millor els interessa.
La tertuliana de tele, eh?
Sí.
I tant.
Sí. Bé, és igual.
Per repartir estopa i fins i tot rehabilitar-se. Vull dir, estigueu això... suficientment jove per rehabilitar-se i tornar.
Sí, és possible que sí, però vaja, segueu el tra que seran duites prou importants i se la mereix amb escreix. Bé, què pot semblar sentir una música per desamafar un poquet d'aquests personatges miserables
que
hem hagut de contar? Bé, si reconeixeu aquesta petita meravella.
Come un bel dì di maggio che con bacio di vento
aquesta música...
Cantava un tenor molt conegut, en Roberto Lagna, i estava cantant una ària, molt semblant a una ària, del quart acte, el darrer acte, d'una òpera que a mi m'agrada especialment, de Andrea Chenier. Estava cantant aquesta ària que es diu Come un bel dì di maggio.
A vegades n'ha xerrat,
Sí, i aquesta ària, Andrea Chenier, que és un personatge històric, va existir, és un escriptor, un literat, però que llavors l'òpera es tergiversa bastant, És una òpera que tergiversa moltíssim de fets, però apareixen personatges reals. I és una òpera molt vella i molt interessant. Jo la faig servir per visualitzar un poc algun moment de la Revolució Francesa. Aquest André Chenier va morir a la guillotina, com tantíssima gent. I aquesta ària la canta quan està a punt de la guillotina. De fet. I jo vos he proposat aquesta ària d'aquesta òpera d'André Chenier per dos motius que tenen a veure amb la guillotina, en certa mesura. I mira, ja que xerraven d'en Rivera, pràcticament se va autoguillotinar. O el varen guillotinar, jo no crec que dimitir. Jo crec que el varen
autoguillotinar, molt bon d'això.
El varen treure de fora. El varen treure de fora. Bé, la qüestió és que, mira, avui fa els anys, dia 12 de novembre de l'any 1948, que va morir Umberto Giordano, que és el compositor d'aquesta òpera, André Chenier. Llavors, al final sentirem el fet d'una altra òpera de Giordano, l'altra gran òpera de Giordano, pot ser Fedora. Sobretot més conegudes, tot i que André Chenier ho és més, en diferència. Però la segona podríem dir que és Fedora, que va sobre el preàmbul de la Revolució Russa, a l'època de nihilistes i un atemptat anarquista contra el tsar de Rússia, Alexandre II, que va morir el 81. I, a més, perquè avui fa anys, mira per on, el 12 de novembre de l'any 1793, que va morir a la guillotina en Jean-Sylvain Bailly. És un personatge poc conegut, però ben interessant. Va ser un científic destacable, va ser batle de París, va ser, diguem-ne, revolucionari, però dins un perfil més moderat que no els jacobins, per exemple. I és un bon exemple de com les revolucions a vegades es mengen els seus fills, les contradiccions de totes les revolucions. Jo sempre he pensat que revolucions n'hi ha perquè és que té el poder és prou colló com per no evitar-ho. No? Sempre. Perquè les revolucions no convenen a ningú. Les revolucions en sortim beneficiats a posteriori molts. No? Nosaltres en sortim beneficiats de la revolució francesa, de la revolució soviètica, d'altres revolucions traumàtiques, crítiques, violentes. Però clar, quan comença una revolució no saps mai cap a on anirà. Saps quan comença, no saps mai com acaba. I, evidentment, sempre deixa ferits i víctimes, i quan dic ferits vull dir seqüeles, i violència, i mort, i patiment. Eh? Però han de passar a vegades. Eh? I, doncs, Belli va ser, com en dret xenia mateix, una de les víctimes de la Revolució Francesa, d'aquest gran episodi històric que va ser complex, vitriòlic, amb moltes caides, amb moltes contradiccions, i en un període que està estigmatitzat, que és l'època jacobina, que bueno, tot... Per cert, llibre. És un llibre d'ara, és un llibre que ja té uns anys. Jo voldria recomanar la lectura d'una... La lectura és una obra molt extensa i regular. Té coses molt bones, coses no tan bones, pot ser. És d'un escriptor, un estudiós, podríem dir, no és historiador professional. És un estudiós que ho és des de ser Reich i de ser Revolució Soviètica, però que va fer una espècie d'assaig sobre biografiat sobre Robespierre. No? Ell nom Javier García Sánchez, i va ser publicat novembre, ara fa, per tant, anys, de l'any 2012. I, a més, va ser publicat per Galàxia Gutenberg i Círculo de Lectores.
Web.
Em recordo que Círculo de Lectores fa poc que ha desaparegut. Círculo de Lectores, els darrers anys, ja no és el que era. Ja venia cremes i potets i tal, però web. No venia llibres. I suposo que va ser el que va acabar de destrossar la seva imatge.
Un Círculo de Lectores seus. Que no ven llibres...
També venia llibres, però...
Aviat és com un MTV que no fa...
Que no fa videoclip.
Van decidir, suposo que per tirar endavant, van decidir diversificar, ampliar el seu model de negoci i la manera que va
també crear. Tenia relació amb Mallorca, s'ha de dir. Sí, igual que Negris Kelly.
I què no té relació amb Mallorca?
Tot
té relació amb Mallorca. Per tant, mira, dues efemèrides interessants. La mort d'un Giordano, autor d'André Chenier, i la mort de la guillotina de Jean-Sylvain Belli. Mira, també un 12 de novembre de l'any 12, en aquest cas, va morir d'un tir en el cap, de tres tirs, un d'ells en el cap, en José Canalejas. Recorda tu com a historiador del món contemporani, aquell primer ministre espanyol, que feia dos anys que estava governant, després de la caiguda de Gràcia de Maura, després de la Setmana Tràgica. La Setmana Tràgica no deixa de recordar la figura d'en Lerroux i, per tant, d'Alberto Rivera.
En Riverita.
Sí, perquè Rivera passa per ser un liberal i Ciutadanos no el vera. Tothom no. Sap que va néixer a Catalunya amb un perfil ideològic molt clar i era un poc com el lerroxisme.
Sobretot lerroxista, no?
Lerroxista,
populista, demagògic...
Quan, i anticatalanista. Sí. I no tenia altra ideologia que l'espanyolisme, en aquell cas republicà, falsament republicà. Clar, llavors quan la Setmana Tràgica va esclatar i la cosa va embrutar, Lerroux va fugir a Madrid a seguir fent carrera, i un poc més o menys com va fer Rivera fa uns anys. Per tant, ja veus una altra efemèride vinculada en la violència, en la mort, i en aquest cas en l'anarquisme. Perquè, clar, jo després vos he dit que sentirem acabar un petit fragment de Fedora. Fedora està ambientada, ja vol dir, en els anys 80, 80, 90, 20 anys, 25 anys abans de la Revolució Soviètica, i en aquesta òpera, la trama argumental, que és molt interessant, és molt estrambòtica, és una noble russa, una Fedora, que està a punt de casar-se amb un cap de la policia tsarista, i aquest cap de la policia tsarista és assassinat. I és que l'assassina, se suposa que és un anarquista, és un nihilista, que és la versió russa de l'anarquisme del segle XIX, i en realitat no el mata per això, el mata per un tema de banyes, quan sol passar en aquestes històries, però llavors a Fedora s'enamora de l'assassí del seu ets, promesa, i ha per mig la mort, la notícia de la mort del tsar, que podria ser perfectament d'Alexandre II, que efectivament va ser assassinat. L'any 81. Alexandre II, que va ser dels tsars de Rússia del segle XIX, segurament el més presentable.
És que havia fet alguna reforma.
Va intentar reformar un poc la societat, sí, el despotisme il·lustrat. Sí. Anacrònic, si voleu, però vaja, ell va ser l'únic que va rebre.
No? Si un autòcrata pot fer reformes, mira, sí. Que ell anava en direcció, però,
sí, al matar. Sí. Per tant, avui no es queda un sentit de la vida molt jacobí i molt, i molt anarquista. Per cert, una pel·lícula, no és ni jacobina ni anarquista, però una pel·lícula que jo encara no he vist, però que aniré a veure, m'ho prometo a mi mateix, i que la setmana que vos comentaré, que me fa bastanta gana veure, és d'un director que m'interessa molt, que és Ken Loach, i que, a més, Ken Loach és un director que sempre fa un cine molt de tesi,
molt
i a més, molt, però ho fa aposta, no és que no el sàpiga més. És molt sobretjat. Ell té clar que el cinema és un instrument didàctic i ell vol explicar una cosa.
I aquesta darrera pel·lícula diuen que, sí, que té bona pinta.
Sí, i a més parla d'un tema que a mi m'interessa especialment, perquè és un dels grans paranys del nostre temps, que és allò dels falsos autònoms, sí, i de l'emprenedoria i aquestes bajanades. Que no tenen res contra els emprenedors, però el concepte d'emprenedoria, així com s'està venent avui en dia, és una absoluta presa de pèl. I, lògicament, se vincula en els falsos autònoms. Mm-hmm. I d'aquest, sorry, we missed you, sembla que té com a protagonista un cap de família que se queda sense feina, sí, que s'ha de reinventar, i es fa emprenedor. No queda més remei. I bueno, la darrera pel·lícula que havia fet Ken Loach, és jo, Daniel Blake, que no mostrava com les persones són víctimes de la parafernàlia, de la burocràcia, dels serveis socials britànics, tan poc eficients, tan poc humans, que pensen tan poc en les persones. Una història molt humana, molt interessant, molt hermosa, que remarcava l'economia col·laborativa, una pel·lícula entranyable, i aquesta també sembla que serà. L'aniré a veure aquesta setmana, i a finals, i llavors els dimarts que ve vos diré coses.
Exacte.
Sentim, per tant, un fragment breu d'aquesta Fedora. Fedora va ser estrenada a Milà l'any 1998, dos anys després de l'èxit d'Andrea Chenier, a un context en què l'anarquisme estava fent estrets. Hem de recordar que l'any 93 havia hagut l'atemptat de Liceu de Barcelona i que l'any 1900, a Roma, quan se va estrenar Tosca, se va estrenar amb una mesura de seguretat absolutament inimaginables, perquè tothom estava pensant que hi havia un atemptat contra el rei, que de fet va ser, però més tard, el rei Humbert I va morir assassinat per un atemptat anarquista dos o tres anys després.
Un dia podríem fer un... Crec que n'hem parlat qualque vegada, no? D'aquests assassinats anarquistes, ara parlaves del Tsar, el rei d'Itàlia, Cánovas...
McKinley, el president nord-americà.
Com, fins a quin punt... bé, a vegades s'ha dit, no?, que l'anarquisme d'aquella època també va complir, diguem, d'alguna forma un pla, que era que si hi havia aquests assassinats, hi havia unes repressions molt dures, no? Fins a quin punt aquests atemptats anarquistes, si eren tots tan anarquistes o hi havia qualcú darrere, uns serveis secrets darrere...
Bueno, no la famosa teoria de teoria no, de la mà negra.
De la mà negra d'Andalusia, no? Com això permetia llavors que hi hagués una mà dura i una repressió que perjudicar llavors l'anarco-sindicalisme també, de qualque manera, no? Hi ha també molta literatura, no? Gent que llavors ha fet novel·les i això, parlant d'aquest anarquisme i d'aquests assassinats, no? I tu deies que se temien que allà a Roma era? A Milà?
A Roma. No, a Roma s'estrena de Tosca. Fedora va estrenar-se a Milà,
que després més tard va...
I a Roma sí, i de fet va presidir aquella estrena, el rei Humbert no hi va anar a l'estrena. Va presidir l'estrena de Tosca, la reina Margalida, la famosa de les pizzas.
Margarita,
repren nom de la reina Margalida de principis del segle XX, s'esposa...
Que dona nom a una pizza i que dona nom a una galleta d'oli. O sigui, cadascú...
No saps.
A un crep.
Crep Suzet. Parlarem un dia.
Ah, vinga.
Bé, sentim escolta aquest fragment de Fedora. També canta en Roberto Alagna. Ja havia cantat aquella ària d'Andrea Chenier que hem sentit un poc abans.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Cada dia, de les 8 a les 11 del matí, escolta el Bon Dia amb Antoni Rotget.
A TIRME ens hem compromès a que persones amb voluntat no coneguin limitacions. I per això estem col·laborant amb la mallorquina Úrsula Puello, esquiadora paralímpica que va representar Espanya als Jocs de Vancouver. Un exemple de tenacitat i coratge que mereix tot el nostre suport. TIRME. Compromesos amb aquesta terra.
DeBalears.cat, sempre obert a l'actualitat i a l'opinió plural. DeBalears al teu ordenador, a la teva tablet, al teu telèfon mòbil. Llegeix DeBalears.cat.
Arriba Ona Mediterrània, cany i tralla en català.
Si vos agrada el rock, el punk i el metal cantat en català, ens podeu escoltar cada divendres de les 10 a les 11 de la nit.
Escolta, cany i tralla a Ona Mediterrània.
No desconnectis, clica m'agrada al nostre Facebook i segueix-nos a Twitter, Ona Mediterrània, sempre activa a les xarxes socials.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Notícies científiques, Epur Simove, en Bialvic.
Sí, com te deia, dijous de la setmana passada mos va deixar anar Margarita Salas, nascuda a Astúries l'any 1938, una de les grans científiques del segle XX. Uh-huh. Ja ho podem dir així clar i contundent. Tu ja ho esmentaves abans a la introducció, seguidora d'en Severo Ochoa, va partir cap als Estats Units... Allà, sobretot, va fer recerca amb un virus anomenat FI-29 i aquest virus li va permetre, diguéssim, descobrir quins eren els mecanismes de replicació de l'ADN. Uh-huh. Val? Aquest descobriment, entre d'altres coses, li va permetre, en posterioritat, retornar a Espanya per alerta. Retornar a Espanya pagada pels nord-americans. Sí,
sí, això...
va tornar al Centre d'Investigacions Biològiques, uh-huh, però finançada per James Coffin Child's Memorial Fund per investigació mèdica. És a dir, la pagaven els nord-americans. És a dir, va tornar, però la pagaven els nord-americans. Va? Va seguir treballant amb aquest virus i va poder arribar a establir una patent a partir del seu descobriment sobre aquesta replicabilitat d'aquesta ADN, patent nord-americana, per una banda, i patent europea cedida en el Centre Superior d'Investigacions Científiques.
Ah, la patent.
que li va reportar en el CSIC un paston immens. Perquè, curiositat d'aquesta treballa, aquest mecanisme de replicació d'ADN que ella va descobrir i patentar s'utilitza en arqueologia, però també en criminologia.
CSI.
Talment. Talment. Deixar que a partir d'una coseta arriben a descobrir qui ets assassí, Margarita Salas, eh?
Carai.
És a dir, eh?
Important.
Podries establir-se un vincle en el menorquí famós i il·lustre que dona nom a una facultat de la nostra UIB?
A una facultat, no.
Un edifici. Antigament, la Facultat de Ciències, antigament.
Eh?
Perquè, clar, també ell va ser molt important saber de la criminologia sí. En el segle XIX, el tema dels verins. Clar, antigament era molt bo a fer, marinar qualcú.
Sí, sí.
Però, clar, llavors ja no ho va ser.
Proves les proves, no?
Clar.
Mira, me quedaré d'aquesta gran científica amb un parell de frases que va dir, que de veres les va dir, és a dir, no són d'aquestes falses, val? Una d'elles diu, un país sense investigació és un país sense desenvolupament, per pensar-hi. I dues que, el manco una que segur que, diguéssim, hagués impactat a Ana Maria si fos aquí, que no pot ser aquí en altres avui tampoc, diu, de jove era discriminada per sa dona, diu, ara ho som per sa vella.
Tremendo, eh? Sí. És terrible.
Sí, perquè de fet no ho hem comentat, quan ella va retornar a Espanya, diguéssim, va tenir moltes dificultats per seguir en la seva feina de recerca precisament perquè deien en aquells moments una dona no pot ser científica, una dona no pot fer recerca de primer nivell.
Sobretot de primer nivell no pot dirigir equips i probablement això de que estigués encapçalant si la recerca potser no sabia bé.
Però ja ara tenia un currículum molt important. És que en aquest sentit el xoc és fet que una persona amb el seu prestigi patís aquest reconeixement.
Però és igual.
Perquè quan, perdona, ho has dit, crec, quan va tornar?
L'any que va tornar en el...
La dècada...
En el... Un segon, ara te la trobaré. Va tornar en el Centre d'Investigacions Biològiques. Ai.
Bé, que va tornar també amb aquest suport nord-americà
sí.
I... Sí.
No tenc exactament...
Sí, bé, però vaja, que si no hagués tingut segurament aquest suport nord-americà, fins i tot la recerca no s'hagués pogut...
Molt probablement no hagués trobat el finançament i... Una altra de les coses que va dir, lo important és no tenir rugues en el cervell. Perquè, clar, vull dir... Encara estava activa aquesta senyora.
Sí, jo recordo.
80 anys i encara...
Entrevistes
i encara activa.
Televisió, sí.
I encara activa.
Bé.
Lo tindrem present.
Més coses.
Més coses. Mira, una altra cosa que hauríem d'haver fet ahir dilluns, no? Si poguéssim viatjar en els temps, seria veure un fenomen que només... passa, ho tenia apuntat per aquí, ah, Déu meu, 13 vegades cada 100 anys. 13 vegades cada segle, sí. Què és? És, diguéssim, el trànsit de Mercuri per davant del Sol des de la Terra, és a dir, una alineació Terra-Mercuri, Terra-Mercuri-Sol.
O sigui que ve un puntet en el Sol.
Sí, és un puntet negre. Que si haguéssim mirat el sol ahir de matí...
Com bé no fer-ho.
Exacte, o no fer-ho de la forma adequada, l'haguéssim vist passar, però curiosament en diagonal. És a dir, l'haguéssim vist des del cantó inferior esquerre del sol fins en el superior dret del sol. Ho tornarem a veure, això, dia 13 de novembre de l'any 2032.
Bueno, podem fer un programa en directe.
Un crepuscle llarg.
Crepuscle...
Diurn.
Però, sí, diurn.
I això de que el vegem en diagonal és per una curiositat que té l'òrbita de Mercuri, que és que respecte a l'òrbita de la Terra està inclinada a 7 graus. És a dir, aquesta inclinació de 7 graus és el que fa que el que va fer que ahir el véssim passant, diguéssim, el sol, atravessant el sol en diagonal. No? Això ho va predir ja en Johannes Kepler l'any... en el segle XVII i després va ser poder vist per primera vegada per un científic francès, és a dir, comprovar que de veritat la predicció d'en Kepler era certa, en Pierre Gassendi, l'any 1631. Va ser el primer que ho va poder...
Perdona, jo torno a insistir i recordar a tots els oients que si poden veure qualque dia l'episodi de Cosmos d'en Carl Sagan dedicat a en Kepler...
Per favor, sí.
Que el vegin.
Sí.
Que és fantàstic.
Que el tresquin per aquestes xarxes que hi ha.
Kepler i en Tycho Brahe, en el seu nas de plata, allà a la cort de Praga d'en Rodolf. Fantàstic, un gran episodi.
Sí. I si qualcú... aquest pròxim pont que ve per Nadal se'n va a la ciutat de Praga, ho dic perquè hi salva moltes ofertes nadalenques a Praga.
Praga.
A la catedral de Praga està enterrat en Tycho Brahe.
Ah, sí?
Allà
sí,
dins,
sí.
Allà, un racó... Està un raconet, eh? Però està quina, un raconet de vara
quina,
de voltar.
Se de baix o se de dalt de Hakrani? L'església de San Vito o se de dalt? Perquè allà hi ha dues esglésies catedrals.
S'ha de rellotge.
S'ha de rellotge.
S'ha de rellotge, aquell espectacular que hi ha a dalt. És que no sé el nom exactament. Allà, i allà de vora l'altar major, que ningú li fa ni puta cas.
Allà en Kepler?
No, en Brahe.
En Brahe. Sí, perquè se van conèixer allà, a Brahe, però no sé on va morir en Kepler.
Allà és la tomba de...
Tycho Brahe.
Que ningú li fa ni... Allà,
eh? Però això és interessant.
En aquesta taula té una foto de la tomba, aquesta.
Un bon vivant, un personatge pentagruèlic, en Tycho Brahe. I jo repeteixo amb aquell nas de plata meravellós que tenia.
Que, per cert, el monòlit de 2001 se li diu monòlit de Tycho.
Ah, sí?
Sí, en Tycho Brahe.
Sí. Monòlit de Tycho.
Sí. A la pel·lícula sembla, no sé si, sembla... si l'esmenten. No. Però en el llibre, agafes el llibre constantment és el monòlit de Tycho.
No, a la pel·lícula no se fa esment.
No tenc presenta el diàleg de la pel·lícula, però...
El sentinella sí, en el llibre.
Però agafes el llibre i sí. Més. Una d'aquestes per no dormir.
Venga.
Per no dormir.
Per no dormir.
Demà ja parlarem de porno, si fa falta, però avui no toca.
T'has avançat en el programa.
Què no m'ha fet aposta, tu pareix?
No ho sé.
Digui.
Mira, en Juan Carlos Ispizua, diguem un considerable científic espanyol també, ha afirmat a ser capaç de crear embrions de ratolí a partir de cèl·lules d'orella de ratolí.
Torneu dient això.
Torneu.
Sí.
Embrions de ratolí?
Diu que ha creat embrions de ratolí a partir de cèl·lules de l'orella de ratolí.
De l'orella de ratolí, clar que sí.
És a dir, va agafar, diguéssim, cèl·lules d'orella, les va reprogramar convenientment, i segons ell, diguéssim, ha creat cúmuls de cèl·lules que... podrien haver estat, diguéssim, diu ell, embrions.
I les orelles aporten alguna cosa especial? Podria ser un ungle o no?
No ho sé exactament.
Per què s'orella?
Deu tenir un secret aquí de...
Tal vegada facilitat
d'obtenció, no ho sé. No ho sé, val?
I si en són ratolins, en són humans?
Ah, aquí anam! I per això deia l'hora de no dormir. Aquí anam!
A partir d'una orella humana.
Aquí anem, clar. El que ells diuen, clar, diu... l'objectiu és poder crear, diguéssim, qualsevol tipus d'embrió, diguem, de l'animaló que mos faci falta. I hem d'entendre això d'animaló en el sentit més ampli possible.
Sí.
Diu, ell diu, per exemple, poder investigar viabilitat de medicaments o reaccions a medicaments... tècniques de modificació genètica, etcètera. Diu, ell diu, el que ja ha creat amb aquests ratolins podrien acabar sent ratolins, és a dir, serien perfectament viables
creant
ratolins. Sí.
Bueno, sobre sí? Van Gogh podria donar joc.
Sí, per exemple. Aquesta és per no dormir, eh?
Sí, per deixar-te una mica així pensatiu.
Sí, dormirem igual.
I si puc, dimarts que ve, te'n duré una altra de diferent, també per no dormir, que lliga amb aquesta.
Crec que podem fer...
I posarem una miqueta de misteri, perquè si no l'escolti dimarts que ve.
Clar, podem fer una secció...
L'escoltar ho dius per les orelles,
eh? En tots els sentits.
Podem fer una secció dins la secció. És a dir, tenim Epursimove i llavors tenim una secció cada dimarts d'una notícia perquè no dormia.
Epursimove per no dormir.
T'ho trobes? T'ho trobes? No, no. Si no,
no, a veure, això és circumstancial. És a dir, s'han donat un parell de setmanes que en tenien d'aquestes per no dormir. Està.
Se dirà Epursimove, Epursimove, n'és un dorme.
No, sí, exacte.
Has de canviar, has de canviar, has de canviar la sintonia de la secció. I has de posar n'és un dorme.
No, no, he pogut lligar en 2012. Certament.
Més coses.
Més, mira, si començàvem parlant d'una dona, podem tornar a parlar d'una altra dona, Jocelyn Bell.
Jocelyn Bell.
Jocelyn Bell. No, Jocelyn Bell és astrofísica. Val? I aquesta senyora li varen donar el premi Breakthrough la seva recerca sobre física fonamental, li van donar l'any 2018. Aquest premi eren ni més ni manco que 3 milions de dòlars.
Ah, està bé.
Sí. Això és molt o poc? Per això, en quin tipus de projecte científics?
Home, pensa, per exemple, que un... bé, t'anava a dir, ho anava a comparar ja.
Perquè anava a dir-te, per fer una recerca històrica, molt, però...
El Nobel és un milionet. I aquest ja eren 3.
Milionet.
No, millor net.
Net d'imposts i d'hisenda, no?
Ah, no, això depèn de cada país, perdona.
No, no és net.
Quan diu millor net vol dir diminutiu.
Ja, ja.
Exacte. Era diminutiu, vale?
Sí, perquè sempre queda millor millor net que no milionarro.
Sí, el que passa que no ve el sent un millor net, com dius tu, t'obri moltes portes.
Ah, sí, totalment.
T'ho permet finançaments de molt de tipus.
T'ho permet retirar directament.
No, i per finançament de projectes.
Però vaja, quan els hi donen el Premi Nobel ja estan retirats, o ja estan a punt de... Ja ho sabem.
La majoria sí.
Que els admiren que ja tenen 90 o 80. Sí.
Donen per molt 3 milions. Depèn de
quin tipus de projectes estiguem parlant. Totalment. Parlant de segons quin tipus de recerca científiques, són molt costoses.
Sí, aposta, t'hi diré. Ventura no en tens ni per començar. Segons el que estiguis fent, tal vegada no en tens ni per començar. O sigui que... Molt bé, què ha fet aquesta senyora? Molt bé, aquesta senyora ha dit, molt bé, jo aquest premi em faré donació.
Ah, sí. Anava sobrada, idò.
Sí, senyor. Ha fet donació, a veure si tot trob. Ha fet donació a l'Institut de Física de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, amb la finalitat que el destini a beques per pagar els estudis de física a dones que formin part de minories ètniques.
Oh.
A veure.
Una científica compromesa.
Totalment.
Que bé. Bona notícia. No?
Jocelyn Bell. És a dir, per tant, ses britàniques, diguem que...
Un gest ben vell.
Tant de bo ho aprofitin. Sí, sobretot encaminat a reduir, diguem, aquesta bretxa social que existeix respecte a tot el que són els estudis de... El que se'n diuen ses STEM. Ciència, tecnologia, sí. Enginyeria, matemàtiques, que són, diguéssim...
Que sembla que són dones...
El grup de carreres on, exacte, efectivament hi ha manca presència de dones.
Si són dones i són minories èniques, encara en doble motiu. Com la doble insularitat,
sí.
O com deies abans, de la científica que abans has esmentat, el fet de ser dona i ser vea.
Exacte.
És doble motiu per ser reconeguda.
Sí, sí. Però era curiosa la frase, perquè de jove ho era per dona,
i ara ho som
per veia. No vull dir que ella digués això ja s'ha vençut, la discriminació de les dones, no, però tal vegada és una forma de dir estan millor ara que no abans. Tal vegada sí, no? Però ja, ara discriminem la gent gran, no?
Sí, jo reitero que aquella pel·lículeta que vam poder comentar fa unes setmanes, Abuelos, tan entranyable com estem vivint un món on desaprofitem un capital humà molt important, gent amb experiència,
sí.
I alhora ens permetem el luxe de condemnar la precarització als joves. És una espècie de paradoxa que ni uns ni els altres,
sí.
Per diferents motius.
Sí, sí. Terrible, eh?
És així.
Terrible. Vols una ràpida per acabar o ja en...
Tenim una altra.
Tenim una altra. Mira, l'equip de... Tornem a parlar d'un altre científic, ara un home, un altre científic, en Valentí Fuster, eminent cardiòleg. El seu equip de recerca a Nova York ha, diguéssim, trobat un... com un anticoagulant, és a dir, un medicament anticoagulant, pot tenir efectes beneficiosos en el que és l'aparició de la malaltia d'Alzheimer.
Sí?
Va? Sí. Va ser un experiment molt curiós. Varen agafar un caramull de ratolins, val?
Sempre.
Sempre.
I les seves orelles.
En les seves orelles i en tot, val? Un d'ells estava modificat genèticament per tenir... per estar programats per tenir Alzheimer, és a dir, si Alzheimer n'hi ha un que té una vessant genètica important, que normalment és la gent que el desenvolupa més jove. Val? Aleshores varen agafar ratolins, els feren les dues modificacions genètiques que poden conduir a l'Alzheimer i uns altres que no. Val? De tots aquests que estaven modificats per tenir Alzheimer, un d'ells els deixaren a lleure, és a dir, amb alimentació normal, val? I en els altres, juntament amb l'alimentació aquesta, els hi donaven aquest anticoagulant. A uns i als altres els varen entrenar per trobar un foradat del qual se podien amagar quan, diguéssim, se'ls molestava amb un llum intens. Val?
I els varen entrenar, diguem, amb això.
Els varen entrenar amb això, no? És a dir, hi havia diversos forats, diguéssim, que no conduïen enlloc, i hi havia un foradat que el conduïa, diguéssim, a un refugi segur. Val? El que se varen trobar era que, a mesura que anaven desenvolupant Alzheimer, val? Aquells que havien tingut l'alimentació, diguem, normal, ràpidament s'oblidaven de quin era el foradat que tenia refugi segur, i en canvi aquells altres que havien estat tractats en anticoagulant sí que se'n recordaven d'on era refugi segur. Val? Ell diu, tal vegada haguem d'atacar l'Alzheimer no tant des d'un punt de vista de les proteïnes que sabem que el causen, la proteïna beta-amiloide, la proteïna tau, sinó tal vegada respecte el que el descobridor de la malaltia d'Alzheimer va dir, que és que aquell senyor deia, diu que molt probablement tot sigui, o un dels desencadenants sigui una qüestió vascular.
Vascular.
No tan proteica, sinó vascular. Val? Però alerta. Segons la recerca, retarden el desenvolupament. No el curen.
No el curen.
No el curen.
Bé, però ja estaria
però
bé.
Però és una via nova.
Sí. Estaria bé investigar per aquí, no? Feim un seguiment també d'això.
Sempre.
Si surten notícies relacionades amb això, segur que ho tindrem preparat.
Sempre.
I de recordar, ara... que havíem dit que tindríem una darrera cançó, un darrer tema musical dedicat a Grace Kelly. Grace Kelly, Bing Crosby, True Love, és aquesta manera per acabar. Demà dimecres contarem amb Lluís Ballester, que és doctor en sociologia i en filosofia, i parlarem d'educació, parlarem de sexe i parlarem de pornografia. Tot això demà. Tot això a part d'una secció dedicada a dones des del món punt de vista de la banda de discos, no? D'Anna Maria Antic i també d'en Biel, que mos ho farà demà. De tot això demà en aquest programa del Crepuscle en Sinestrals. Nos deixem amb Bing Crosby i Grace Kelly.
Guardian angel on high with nothing to do but to give to you and to give.